Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja.
Bon dia. El Congrés ha de validar avui la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma durant 15 dies més, fins al 7 de juny, gràcies a l'acord del govern amb Ciutadans. Pendents encara de saber si serà l'última o no, o si en caldran més, el cert és que la desescalada que l'acompanya continua plantejant molts dubtes en un dels principals motors econòmics del país, com és el turisme. Els temors del sector al voltant d'una de les campanyes d'estiu més incertes s'hi ha afegit a les últimes hores el govern de la Generalitat. Dona per fet que el mercat intern no serà suficient per salvar la temporada, perquè la majoria dels ingressos arriben dels visitants estrangers. És per això que reclama al govern espanyol que aixequi la quarantena que imposa a l'entrada al país i a la Unió Europea, que reobri les fronteres amb criteris comuns i també coordinats. Són les 8 del matí, així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, d'aquest 20 de maig. Repassem més qüestions en forma de titulars, com per exemple que a partir de demà dijous serà obligatori l'ús de mascaretes a tots els espais públics tancats i els que són oberts quan no es pugui mantenir la distància mínima de 2 metres. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat aquest matí aquesta obligació. Cau la xifra de morts per coronavirus a Catalunya i a la comparativa diària s'hi sumen 37 noves víctimes. Pel que fa als positius, malgrat que la diferència en l'últim recompte supera els 2.800 contagis nous, segons Salut, només 52 es poden atribuir a la jornada d'ahir. A partir d'avui ja es pot passejar a les platges de Barcelona entre les 6 del matí i les 8 del vespre en les diferents franges horàries establertes per edats. El bany recreatiu encara no està permès, ni tampoc estirar-se a la sorra per prendre el sol. El Departament d'Educació explicarà avui els plans per a una tornada a les aules que en principi no serà fins la fase 2. Tot plegat mentre el síndic de Greuges adverteix que el curs que ve ha de ser totalment presencial si no es vol agreujar la segregació. En futbol, l'Espanyol es prepara per reprendre la competició i jugar-se la permanència primera en estadis buits. Sabrem com ho afronta un dels fitxatges del mercat d'hivern, Adrián Embarba, qui avisa de l'elevat risc de lesions. Compto ja les carreteres des del RAC, Bernat Martínez. Molt bon dia.
Bon dia, doncs tenim la primera incidència del matí a aquesta hora. Un vehicle s'ha incendiat a la ronda a dalt i queda tallada com a conseqüència la circulació en tots dos sentits. A l'altura de Cornellà s'està provocant en aquest punt, també pendents de com evoluciona el volum del trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ahir es va registrar de nou una quantitat de vehicles que es movia al voltant del 60% del volum habitual abans de l'estat d'alarma. Com a novetat, informem que queda tallat des d'avui al carrer Pelai el trànsit privat perquè es reprenen les obres d'ampliació de l'estació de Plaça Catalunya dels ferrocarrils de la Generalitat. I per últim, recordem també, continuarà venint controls de mobilitat i es mantenen els controls fronterers entre el país. Seguim l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat, que vagi molt bé, molt bon dia. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps. Com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cruz, molt bon dia.
Què tal, bon dia? Doncs avui tindrem un temps molt assolellat. Ara mateix només hi ha algun núvolet alt, sense més problemes, i hem de recordar que ja hem d'anar en compte amb el sol perquè pica força. De fet, més o menys com si estiguéssim al voltant del 20 de juliol. Per tant, si sortim al carrer, doncs és recomanable posar-se crema per protegir-se de la radiació ultraviolada. Aquesta tarda algun núvolet cap a zones de muntanya, especialment a la zona més oriental del Pirineu, però no hi haurà precipitació. De cara al vespre també algun núvol al litoral central i sud. I la temperatura, doncs, com la d'ahir, una miqueta més alta, per damunt dels 25 graus pràcticament arreu i fins i tot fregant els 30 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. Al matí una miqueta de tramuntana cap a l'alt Empordà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
És possible que el món estigui canviant, la manera de treballar, de relacionar-nos, però si hi ha una cosa que no canviarà mai és que tots els que fem CaixaBank, des del primer empleat fins a l'últim voluntari, continuarem compromesos amb la societat i amb tu. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
A poques hores perquè el Congrés validi una nova pròrroga de l'estat d'alarma per 15 dies més, un dels principals dubtes de la desescalada gira al voltant del turisme. Què es podrà fer aquest estiu? El sector ja va posar el crit al cel a mesures com la quarantena obligada a l'entrada a Espanya. I ara és el govern català qui també considera que el turisme nacional no permetrà salvar aquest any la temporada, ja que el 85% dels ingressos arriben de visitants estrangers. És per tot plegat que reclama criteris unificats als països europeus i, sobretot, més ajudes. En té més dades el nostre company Jordi Casino.
Un sector que cada any ingressa uns 24.000 milions d'euros i que en el cas de Catalunya depèn i molt dels visitants francesos, alemanys i anglesos i poc dels turistes catalans i espanyols. Per aquest motiu, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha fet una crida gairebé a la desesperada al govern central perquè aixequi la quarantena decretada als turistes que arriben des de l'estranger i a la Unió Europea perquè actuï de forma més coordinada.
Incluso si fomentamos lo que es el turismo pues rural, en Cataluña representa solo un 2% del alojamiento, un 30% son hoteles, grandes hoteles. De ahí que vuelva a insistir en cómo de necesarias son las medidas orientadas a corregir a nivel europeo este aislamiento que puedan tener países, a la abertura de fronteras, a captar también este turismo internacional.
Chacón, a més, ha demanat allargar la vigència dels ERTOs al sector fins a finals del mes de setembre per evitar al màxim el tancament d'empreses.
La preocupació del sector afecta diversos aspectes. El gremi d'hostaleria de Lloret de Mar ha denunciat administrativament els governs de l'Estat i de la Generalitat perquè s'ha actuat, diu, tard i malament en la protecció dels treballadors i del sector en si. La informació és de Televisió de Girona.
Malgrat que la regió sanitària de Girona hagi entrat a la fase 1 del desconfinament, període en què es permet obrir terrasses i allotjaments, la falta de mobilitat, tant nacional com internacional, ha fet que la majoria d'establiments hostalers no s'hagin ni plantejat obrir les portes.
Sí que per alguns establiments d'allotjament de tipologia més reduïda i d'àmbit més familiar sí que és factible i els hi ha suposat un canvi i poden començar a obrir, però fins a aquest moment la resta d'allotjaments es fa pràcticament impossible, tenint en compte que no podem tenir obertes ni zones comuns i només podríem tenir gent de la pròpia regió sanitària.
Des del gremi d'hostaleria de Lloret asseguren que el seu principal actiu són els treballadors i consideren que tant Estat com Generalitat estan actuant tard i malament a l'hora de donar-los protecció, quan molts encara no saben si cobraran o en quines condicions. Per això han denunciat la situació a instàncies administratives.
Mentrestant, al Baix Penedès, el Consell Comarcal prepara una campanya de promoció turística per posicionar-se entre les destinacions preferides del turisme de proximitat. La iniciativa vol posar èmfasi en aspectes com les bones comunicacions o la no massificació com a valors afegits que van més enllà de la destinació de sol i platja. Ampliem detalls amb aquesta crònica dels companys de Ràdio Televisió El Vendrell.
Per dinamitzar aquest turisme i atraure'l a la zona del Baix Penedès, es preparen diverses iniciatives.
Per un cantó, realitzar un vídeo de promoció comarcal que permeti d'alguna manera transmetre aquesta imatge, aquest missatge d'una destinació segura, d'una destinació tranquil·la, d'una destinació slow.
Ja fa algunes setmanes que l'àrea de turisme del Consell Comarcal treballa en aquesta proposta que hauria de posar-se en marxa en breu, però no és l'única.
I és una campanya que intentarà trencar el tòpic de que el turisme al Baix Penedès és només sol i platja, i serà una campanya on voldrem d'alguna manera potenciar el sol i platja que el tenim, però sobretot el senderisme, la muntanya, la gastronomia, l'enoturisme, l'oriturisme.
A més, des de la conselleria es vol donar suport a totes aquelles iniciatives que ajudin a posicionar i divulgar el Baix Penedès com una destinació turística de tot l'any, amb actius turístics que van més enllà del sol i la platja.
I des d'avui a les platges de Barcelona estan obertes per la ciutadania en general. Els barcelonins hi podran accedir respectant, això sí, les seves franges horàries en funció de l'edat. És a dir, ara, de 6 a 10 del matí, hi poden anar els adults, de 10 del matí a 12 del migdia i de 7 a 8 del vespre els majors de 70 anys i entre les 12 del migdia i les 7 del vespre nens acompanyats d'un adult. En la franja de primera hora del matí s'hi podrà passejar o fer esport dins o fora de l'aigua. A partir de les 10 i fins a les 8 només s'hi podrà passejar. El que està prohibit a qualsevol hora és quedar-s'hi a la sorra a prendre el sol o també al bany recreatiu. Finalment, de 8 del vespre a 11 de la nit, les platges seran d'ús exclusiu dels esportistes professionals federats i dels surfistes. I també els pobles costaners del Tarragonès s'organitzen per acotar aforament i evitar riscos de contagi entre els banyistes. A Salou, per exemple, la policia local no permetrà l'accés a les platges que tinguin més ocupació. L'aforament es controlarà a través d'una aplicació mòbil. El control al municipi d'Altafulla, per exemple, serà més modest. Amb un pressupost més reduït, han optat per eliminar el servei de dutxes, rentapeus i lavabos. Diuen que no poden assumir el cost de mantenir-los nets i desinfectats. Dèiem al començar en pocs minuts, a les 9 del matí arrenca el Congrés la sessió que ha de servir per validar una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Serà la cinquena, encara no sabem si l'última, i finalment durarà 15 dies i no pas un mes, com tenia previst l'executiu de Pedro Sánchez. És una de les condicions que ha imposat Ciutadans a canvi de renovar el seu suport a la mesura aprovada de moment només en Consell de Ministres. Una aliança política que complica la possible abstenció d'Esquerra Republicana que es negocia fins a l'últim moment. És una informació ampliada pel nostre company David Navarro.
Finalment, l'executiu proposa allargar l'estat d'alarma fins a les 12 de la nit del proper 7 de juny. Això, tot i considerar que aquesta restricció de llibertat s'ha de mantenir mentre duri la desescalada, és a dir, almenys fins a finals del mes vinent. Però la portaveu del govern d'Espanya, María Jesús Montero, ha explicat que per aconseguir els suports necessaris han hagut de cedir.
Una vez consultados los grupos políticos en el día de ayer, con todas las formaciones que no se han autoexcluido, insisto, hemos creído que el texto más consensuado era el que planteaba esta prórroga de prácticamente 15 días y, por tanto, la que más se acomodaba a las expectativas y también a los requerimientos del conjunto de formaciones políticas.
Segons ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, el nou estat d'alarma manté la cogovernança amb les comunitats autònomes i redueix les autoritats competents. Fins ara ho eren els ministres d'Interior, Defensa, Sanitat i Foment, i a partir que s'aprovi el decret, només ho serà Salvador Illa.
Precisament ahir al vespre es van fer 6 concentracions a Barcelona per protestar contra la gestió de l'estat d'alarma i la crisi del coronavirus. Les manifestacions prohibides durant l'estat d'alarma van acabar amb una persona detinguda al barri de Gràcia. La CUP, Arran i el CDR van donar suport a aquestes protestes. La intenció del moviment és repetir les mobilitzacions cada dimarts a les 8 del vespre. Les noves morts per coronavirus baixen en les darreres hores a Catalunya. En total s'han sumat 73 noves víctimes respecte al darrer recompte. El Departament de Salut, però, ha tornat a canviar la manera de publicar les dades i, segons el nou sistema, d'aquestes 37, només 6 serien atribuïbles a les darreres 24 hores. Anem a intentar treure l'aigua clara amb aquesta crònica de la Diana Bermejo.
Baixa el nombre de morts diàries per Covid-19. En les darreres hores, segons la diferència entre les dades de les dues últimes jornades, s'haurien sumat 37 noves morts al còmput global, tot i que Salut només atribueix 6 al dia d'ahir. Pel que fa als contagis, tot i que la diferència entre els dos últims recomptes és de més de 2.800 positius, segons Salut, només 52 serien computables a les darreres 24 hores. Els pacients ingressats greus segueixen a la baixa, són 265. Lleugera pujada del nombre de defuncions a Espanya, però es mantenen per tercer dia consecutiu per sota dels 100 pacients. El nombre de contagis nous detectats torna a ser inferior als 300 casos. L'evolució de les xifres d'hospitalitzats greus és positiva, amb només 11 pacients nous ingressats a les UCIs. Els contagis a tot el món són més de 4,8 milions, dels quals ja més d'un milió i mig es concentren als Estats Units. Rússia s'aproxima als 300.000 casos i el Brasil s'ha situat ja en tercer lloc amb més infectats que el Regne Unit.
I atenció, perquè a partir de demà dijous serà obligatori l'ús de les mascaretes a tots els espais públics tancats i els que són oberts quan no es pugui mantenir la distància mínima de 2 metres. Ho publica el Butlletí Oficial de l'Estat aquest dimecres, que estableix que la mesura serà obligatòria a partir dels 6 anys. Entre els 3 i els 6 i el 5 és només recomanable. Es fan excepcions quan hi hagi causes mèdiques que ho desaconsellin i, òbviament, quan sigui incompatible, per exemple, per menjar. El responsable del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va explicar que no és necessari portar la mascareta posada tot el dia, sinó quan es comprovi que no es poden guardar les distàncies recomanades. En els llocs tancats és més fàcil, però al carrer és més complicat.
Cuando uno está en una ciudad muy poblada y en un momento determinado del día, por las franjas horarias, puede haber mucha más gente en las calles es cuando puede suscitar más, más dificultades para interpretar la norma. Pero yo creo que la norma no es muy complicada, son garantizar una distancia de alrededor de 2 metros. Si, lógicamente, cuando uno está en la calle ve que eso no se puede garantizar, se pone la mascarilla y ya está.
Mentrestant, augmenten els col·lectius als quals es faran proves del coronavirus. El sindicat CATAC explica que la gerència del Consorci Sanitari del Maresme s'hauria compromès a fer les proves al personal del consorci i també a les seves empreses externes. Així ho ha detallat en un comunicat que ha elaborat després d'una reunió amb la direcció del Consorci Sanitari del Maresme. La informació és de Clara Sánchez, des de Mataró Audiovisual.
Els representants dels treballadors accepten la realització de les proves, però critiquen que arriben tard tenint en compte que les demanen que es realitzin des del principi de la pandèmia. Les proves haurien de determinar l'exposició del virus i l'existència d'anticossos. D'aquesta manera es podria crear un mapa immunològic i de l'estat de salut del personal.
Nosaltres vam demanar a l'empresa fer les proves serològiques o les PCR per tenir la seguretat de que els treballadors estaven sans i que podien anar amb tranquil·litat a casa i tot això, no? Ens arriba ara. Nosaltres creiem que és tard.
Pel que fa a la resta de reivindicacions dels treballadors, com el retorn del 5% del seu salari dels darrers 10 anys, els dies de descans o les pagues per objectius, la direcció hauria assegurat que la situació econòmica del consorci els impediria donar una resposta en ferm.
Ara els expliquem la situació dramàtica que està vivint una família de Reus. Estan lluitant per repatriar el cos d'un familiar mort al Marroc el passat 10 de maig. El govern espanyol podria fer tornar a casa la seva parella amb vaixell aquesta setmana. En canvi, no especifica ni la data ni la manera de poder retornar les despulles cap a Reus. Ens ho expliquen els companys de Canal Reus Televisió.
L'Anna és una reusenca que viu a Tànger des de fa 9 anys. Fa poc més d'una setmana va perdre el seu marit en un accident i des de llavors ha estat fent mans i mànigues per poder repatriar les despulles del seu espòs fins a Reus, una tornada que està presentant més dificultats arran de la pandèmia del coronavirus, donat que les fronteres estan tancades. Des del consulat li donen una única solució, marxar amb vaixell procedent d'Espanya, però sola. Les despulles del seu marit no podrien viatjar, de moment, cap a l'estat espanyol.
Les paraules textuals de la secretària del cònsul espanyol d'Àngel van ser: bueno, tothom és el divendres i nosaltres ja te l'enviarem amb un barco més endavant, quan podem. I si no, tens la solució d'enterrar-lo aquí. El meu marit no és un gos o és un trasto que han d'enviar.
Arran d'aquesta situació, la filla de l'Anna i la seva família han iniciat una crida a les xarxes socials per tal que l'estat espanyol posi els mitjans per poder repatriar les despulles d'en Pepe Pérez, o si més no, que especifiquin quan podran transportar el seu cos fins a Espanya.
El govern català ha obert una línia extraordinària d'ajuts per pagar el lloguer de famílies que tenen dificultats econòmiques sobrevingudes a causa de la pandèmia. Aquest ajut es pot sol·licitar fins al 30 de setembre. La informació és de Montcarvajal.
El govern ha aprovat una línia d'ajuts de 14 milions i mig d'euros per llogaters endeutats a causa de la Covid-19. És per afectats d'ERTOs amb reducció de sou, acomiadats o aturats. La portaveu del govern, Meritxell Budó, explica algunes condicions per accedir-hi.
Per accedir a aquests ajuts, cal que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer, que l'habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la Covid-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.
L'ajuda serà per un màxim de 6 mesos, d'abril a setembre, i la quantitat varia segons on es visqui. El màxim és de 750 euros al mes per habitatges de Barcelona, 500 euros per Girona, 450 a Tarragona i 350 a Terres de l'Ebre.
I també en clau econòmica, el Consorci de la Zona Franca posarà en marxa un nou model de fira que se celebrarà a principis d'octubre. Es tracta del Barcelona New Economy Week, un esdeveniment firal que serà híbrid, tant presencial com telemàtic. La informació és de BTV.
El SIL, el Saló de la Logística Líder al sud d'Europa, s'havia de celebrar el juny. Després es va ajornar al setembre i ara, finalment, es posposa fins l'any vinent. En el context de pandèmia actual, es fa impossible celebrar una fira que el 2019 va comptar amb més de 700 empreses provenents d'una quarantena de països de tot el món. Tampoc no està clar si es podrà fer el Barcelona Meeting Point.
És verdad que hay unas fechas límites para tomar decisiones, que probablemente serán las próximas semanas. Bueno, veremos en el momento en que se puede tomar esta decisión, también veremos la situación también de las empresas que puedan participar en el Meeting Point.
Sigui com sigui, però, el calendari no quedarà buit aquesta tardor. El Consorci de la Zona Franca, organitzador d'aquestes dues fires, ha anunciat un nou esdeveniment que se celebrarà del 6 al 9 d'octubre, la Barcelona New Economy Week.
Barcelona, capital mundial de la nueva economía. El primer evento después de la crisis que surge con fuerza y esto pasa, ocurre en la ciudad de Barcelona.
La BNU connectarà els sectors de la logística, la indústria digital, el comerç electrònic, el sector immobiliari, les zones econòmiques, a través de cites presencials que es faran en punts emblemàtics de la ciutat, però principalment amb trobades digitals.
El Departament d'Educació explicarà avui el pla de reobertura de les escoles en el marc de la desescalada. La previsió és que el retorn a les aules es faci de manera gradual quan s'arribi a la fase 2. De moment, s'hi ha pogut accedir per començar a fer preinscripcions presencials. Pel que fa al curs vinent, el síndic de Greuges ha demanat evitar al màxim la modalitat telemàtica per no agreujar més la segregació. I seguim parlant d'ensenyament, en aquest cas d'estudis superiors. Algunes de les principals universitats catalanes participen des d'avui a la Fira Campus Virtual, una plataforma digital que Fira de Barcelona ha llançat davant la impossibilitat de poder celebrar el Saló de l'Ensenyament i Futura com a conseqüència del confinament. La fira té lloc enmig d'una situació d'inestabilitat per a les universitats, amb previsions de baixades en les matriculacions i de greus problemes econòmics. La informació ens la passa en David Fleda.
Les universitats catalanes coincideixen. Les matriculacions en postgraus cauran força per la crisi del Covid. L'alta presència internacional en màsters i doctorats fa que hi hagi previsions d'un descens de fins al 50% d'alumnes. No hi ha consens pel que fa a l'afectació als graus. Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, assegura que hi haurà un descens significatiu. D'altres, com Francesc Giner, vicerrector d'Ordenació Acadèmica de la Universitat de Lleida, no l'espera.
La nostra previsió és que la matrícula dels graus sigui molt similar a la que hem tingut aquest any, però sí que preveiem una davallada amb alguns màsters.
De cara al proper curs s'hauran d'aplicar mesures de distància social. Això obligarà a implementar un sistema que permeti conjugar l'ensenyament presencial amb el telemàtic.
La universitat està treballant força en posar des de la banda de la universitat tots els mitjans en quant a plataformes, en quant a sistemes de comunicació.
El proper curs l'estem planificant amb una previsió de que hi haurà un distanciament físic. Estem treballant una previsió d'un metro i mig, el qual pot generar que les capacitats de les aules se vegin reduïdes al voltant del 50%. I això comportaria un augment important de professorat.
Les despeses suplementàries se sumen a la precarietat dels comptes de les universitats prèvia a la crisi. La Universitat Rovira i Virgili ha calculat que tindrà un impacte de 6 milions d'euros.
El Covid el que fa és espinjar-nos encara més avall amb aquesta situació amb la que ja ens trobàvem de pressupostos molt precaris, sense poder renovar materials, equipaments.
Un altre dels punts que es veuran afectats seran els programes d'Erasmus, que hauran de replantejar-se o ajornar-se.
L'actualitat cultural porta avui un nom propi, el de l'escriptora Irene Solà, que ha guanyat el Premi de Literatura de la Unió Europea 2020 per l'obra Canto jo i la muntanya balla. Solà és una de les 13 premiades a l'edició d'aquest any, que també ha reconegut escriptors d'Alemanya, Dinamarca, Bèlgica i Kosovo. Bones notícies per la literatura, per cert, que també recupera aquesta setmana un dels espais de referència, les biblioteques.
De la desescalada, tot i que amb normes i restriccions per la pandèmia del coronavirus.
Hem donat el servei de préstec, recollida, retorn i servei de préstec. Com se fa? Per mig de cita prèvia. Una cita prèvia que ens permet així anar
fent que a la biblioteca sempre hi hagi només una persona dins al préstec.
El contacte entre treballadors i usuaris és zero, ja que s'ha establert un protocol per mantenir les distàncies i garantir la desinfecció. Unes marques al terra indiquen la distància i el pas. Els llibres es retornen en aquesta caixa. Una mampara separa el mostrador d'atenció al públic i la neteja és constant.
Els equips de futbol van recuperar mica en mica el ritme i la normalitat amb els entrenaments conjunts. Si els càlculs de la Lliga es compleixen, d'aquí poc més de 3 setmanes tornarem a veure rodar la pilota sobre la gespa. Això sí, en uns estadis en silenci per l'absència d'aficionats. Ens ho explica la nostra companya Marta Casas.
Amb la tornada als entrenaments en grup, el reinici de la Lliga es veu cada cop més a prop. Després de veure el passat cap de setmana, però, els partits del campionat alemany en estadis buits, els jugadors són conscients que perdran una part important de l'empenta. L'Espanyol és justament un dels equips que més necessitaria aquest suport, ja que per endavant té ni més ni menys que la lluita per mantenir la categoria. En parla un dels últims en arribar, Adrián Embarba.
També és una situació rara i difícil per a ells i, bueno, sobretot, decirles que nos vamos a dejar todo, que ya te digo que el equipo está muy comprometido con esto, que les vamos a echar mucho de menos porque también los vamos a necesitar y lo estaban demostrando que estaban con nosotros y se va a echar de menos.
Explica que veu l'equip implicat i unit i apunta cap a les lesions com a principal preocupació.
Creo que hay bastante riesgo de lesión después de un periodo de que no hemos trabajado como habitualmente. Sobre todo sin poder salir ni siquiera de casa, por mucho que entrenes, no es una situación real y bueno, pues el riesgo de lesión es más alto.
Quan es reprengui la competició amb 10 partits pendents, l'Espanyol ho farà com a cué, a 6 punts de la permanència.
I encara en futbol, el Lleida Esportiu ha emès un comunicat per xarxes socials on proposa la renovació a tots els jugadors que acaben contracte el 30 de juny amb les mateixes condicions que han tingut aquesta temporada. A més, els blaus estan a l'espera de la resposta de la federació perquè han demanat documentació per presentar un recurs a la decisió que els deixa fora del play-off d'ascens.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Fonts de proteïna. El nostre cos necessita les proteïnes per tal d'assegurar la formació d'estructures, múscul, tendons, teixit i òrgans, a més de formar part de la producció d'enzims, hormones i d'altres molècules essencials per a l'organisme. La majoria de la població assoleix les recomanacions de proteïna perquè tenen un consum excessiu de carn, tenint un efecte perjudicial per a la nostra salut. Per tant, quines altres fonts de proteïna animal trobem? El peix, del qual la recomanació de consum està entre 3-4 racions màxim a la setmana. Els ous, que si són de qualitat del número 1 o 0, i cuits a la planxa, passats per aigua, d'ús o en truita o remenats, podem fer perfectament 6-7 setmanals. I els làctics i derivats làctics, com el formatge, el iogurt o el kèfir. I dins del món vegetal, quins són els aliments que més en contenen? Les llegums, cigrons, llenties, marró, verda, dupuy, coralina, negra, les mongetes blanques i vermelles, les faves, azuquis, els pèsols, que tot i tenir aspecte de verdura, es comporta més com una lleguminosa, i la soja i els seus derivats, que caldrà vigilar de no abusar-ne, com el tofu, el tempeh, la soja texturitzada o processats de soja com hamburgueses o salsitxes vegetarianes. Els pseudocereals, com la quinoa, l'amarant o el fejol, que sí que són de qualitat, però en contenen en poca quantitat. O el seità, que és un preparat del gluten d'alguns cereals. Els fruits secs i les llavors, sobretot girassol i cànyam, o algues com l'espirulina o la nori. Però puc aconseguir tots els aminoàcids essencials a través de fonts vegetals? La resposta és afirmativa, però cal combinar-les correctament per obtenir proteïna de qualitat. Llegum més cereal, com pa torrat amb hummus o arròs amb llenties o una tortilla amb azuquis. Llegum més fruits secs, cigrons amb espinacs i pinyons o anacards. Cereal més fruits secs, musli amb avellanes torrades, arròs amb verdures i nous triturades. Alguns estudis mostren que podem combinar aquests aliments al llarg del dia, però que en nens cal que aquesta sigui dins del mateix àpat.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. El Congrés ha de validar avui la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma durant 15 dies més, fins al 7 de juny, gràcies a l'acord del govern amb Ciutadans. Pendents encara de saber si serà l'última o no, o si en caldran més, el cert és que la desescalada que l'acompanya continua plantejant molts dubtes en un dels principals motors econòmics del país, com és el turisme. Els temors del sector al voltant d'una de les campanyes d'estiu més incertes s'ha afegit en les últimes hores al govern de la Generalitat. Dona per fet que el mercat intern no serà suficient per salvar la temporada, perquè la majoria dels ingressos arriben dels visitants estrangers. És per això que reclama el govern espanyol que aixequi la quarantena que imposa a l'entrada al país i a la Unió Europea, que reobri les fronteres amb criteris comuns i coordinats. Són 8:45 del matí, així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig. Repassem més qüestions en forma de titulars, com per exemple que a partir de demà dijous serà obligatori l'ús de mascaretes a tots els espais públics tancats i als que són oberts quan no es pugui mantenir la distància mínima de 2 metres. El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest matí aquesta obligació. Cau la xifra de morts per coronavirus a Catalunya i a la comparativa diària s'hi sumen 37 noves víctimes. Pel que fa als positius, malgrat que la diferència amb l'últim recompte supera els 2.800 contagis nous, segons Salut, només 52 es poden atribuir a la jornada d'ahir. El Departament d'Educació explicarà avui els plans per una tornada a les aules, que en principi no serà fins a la fase 2. Tot plegat mentre el síndic de Greuges adverteix que el curs que ve ha de ser totalment presencial si no es vol agreujar la segregació. A partir d'avui ja es pot passejar a les platges de Barcelona entre les 6 del matí i les 8 del vespre en les diferents franges horàries establertes per edats. El bany recreatiu encara no està permès ni tampoc estirar-se a la sorra per prendre el sol. Salut ha començat a fer testos diagnòstics de Covid-19 als temporers que dormen al carrer a Lleida. En coordinació amb la Paeria, s'ha previst allotjar en un pavelló els que donin negatiu i aïllar i tractar els possibles casos que no necessitin ingrés hospitalari en un hotel de la ciutat. En futbol, l'Espanyol es prepara per reprendre la competició i jugar-se la permanència primera en estadis buits. Sabrem com ho afronta un dels fitxatges del mercat hivern, Adrián Embarba, qui avisa de l'elevat risc de lesions. I ja està en marxa una nova edició del Festival de Cinema Documental Docs Barcelona en un format totalment en línia. Fins al pròxim dia 31 s'hi podran veure prop d'una quarantena de pel·lícules a través de la plataforma Filmin. A poques hores perquè el Congrés validi una nova pròrroga de l'estat d'alarma per 15 dies més, un dels principals dubtes de la desescalada gira al voltant del turisme. Què es podrà fer aquest estiu? El sector ja va posar el crit al cel amb mesures com la quarantena obligada a l'entrada a Espanya. I ara és el govern català qui també considera que el turisme nacional no permetrà salvar aquest any la temporada, ja que el 85% dels ingressos arriben de visitants estrangers. És per tot plegat que reclama criteris unificats als països europeus i, sobretot, més ajudes. Més dades les dona en Jordi Casino.
Un sector que cada any ingressa uns 24.000 milions d'euros i que en el cas de Catalunya depèn i molt dels visitants francesos, alemanys i anglesos i poc dels turistes catalans i espanyols. Per aquest motiu, la consellera d'Empresa, Anxa Chacón, ha fet una crida gairebé a la desesperada al govern central perquè aixequi la quarantena decretada als turistes que arriben des de l'estranger i a la Unió Europea perquè actuï de forma més coordinada.
Incluso si fomentamos lo que es el turismo pues rural. En Catalunya representa solo un 2% del alojamiento. Un 30% son hoteles, grandes hoteles. De ahí que vuelva a insistir en cómo de necesarias son las medidas orientadas a corregir a nivel europeo este aislamiento que puedan tener países, a la abertura de fronteras, a captar también este turismo internacional.
Chacón, a més, ha demanat allargar la vigència dels ERTOs al sector fins a finals del mes de setembre per evitar al màxim el tancament d'empreses.
Des de la Costa Brava veuen en recel algunes de les mesures aprovades i que estan vinculades al turisme, la seva gran font d'ingressos. Un dels municipis més turístics d'aquesta zona, Castell-Platja d'Aro, ha optat per aprovar un pla de xoc de més de 4 milions d'euros per revifar l'economia. Tot això mentre esperen que revifi l'arribada de turismes. Allà hi tenim el Xavi Martí i el Gerard Rius, companys de televisió Costa Brava, perquè ens expliquin. Molt bon dia, Xavi, digue'ns, com comença aquesta jornada?
Hola, bon dia. Doncs mira, aquesta jornada, tercer dia ja de fase 1, comença aquesta fase 1 de menys a més, podríem dir. Els bars i restaurants amb les terrasses obertes, el comerç que a poc va recuperant el pols, i en canvi els hotels que encara no han obert, com pel que dèiem, perquè aquesta mobilitat doncs està restringida només a l'àrea sanitària. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Jenny Xufré, que és la regidora de turisme de Castell-Platja d'Aro. Hola, Jenny, què tal?
Hola, bon dia.
De moment, tercer dia de fase 1 i hem vist que a poc Platja d'Aro va recuperant el pols. Hem vist les terrasses que cada cop s'emplenen més, hem vist també que ja comença a haver-hi doncs, activitat comercial. En canvi, els hotels, doncs, encara podríem dir que l'obertura d'hotels ha sigut testimonial.
Sí, completament d'acord. Jo crec que Platja d'Aro comença a bategar, les terrasses comencen a tenir els seus primers clients que tenen ganes de fer aquell cafè tan desitjat des de fa tantes setmanes, i les botigues ahir, per exemple, també estaven expulsant una mica la pols d'aquests dies. Jo crec que tothom té moltes ganes d'activitat, de sortir amb les mesures corresponents, perquè jo crec que tots hem assumit que hem de portar la mascareta i el líquid per rentar-nos les mans o rentar-nos tantes vegades com sigui possible, i jo crec que amb aquestes mesures a poc anirem recuperant aquesta nova normalitat de la que tothom parla.
A nivell turístic, aquest estiu serà un estiu atípic, serà un estiu complicat, perquè, com el que dèiem, aquestes mesures de seguretat, la mobilitat restringida, encara no sabem ben bé qui podrà venir i qui no, i per tant, preparar aquest estiu i les expectatives que puguem tenir per aquest estiu és complicat.
Sí, ha sigut complicat i és tot un repte, no?, pels regidors que estem en aquestes àrees. Òbviament, en el moment que a nivell d'estat es puguin obrir fronteres i tot plegat serà diferent, que a mesura que anem avançant en les fases i, per exemple, la gent de segona residència pugui venir, doncs anirem veient més ambient. Tenim molt clar des de totes les àrees de l'Ajuntament que no organitzarem cap activitat que pugui posar d'alguna manera en risc la salut dels nostres veïns ni dels nostres turistes. Per tant, hem apostat per activitats de molt petit format. Totes aquelles activitats que teníem de grans aglomeracions s'han anul·lat. Una mica com els grans festivals o els Jocs Olímpics, no? Doncs aquest any no es poden celebrar, doncs ja veurem el 2021, però aquest any hem de pensar en això, hem de pensar en recuperar el sol, la platja, la tranquil·litat. Crec que hem d'intentar també que la gent que ens ve a veure pugui descobrir un Platja d'Aro diferent del que el tenim acostumat, no? Aquells espais verds, el nostre patrimoni. Estem fent tot un treball per donar a conèixer això a través d'unes aplicacions perquè puguin fugir una miqueta de les aglomeracions, i crec que hem de tendir això. A més, no només a nivell d'aglomeracions, no?, sinó tenint en compte el moment social en el que estem vivint, que moltes famílies ho estan passant malament, creiem que moralment no ens pertoca gastar-nos segons quins diners en segons quines activitats.
De moment, des de l'Ajuntament, ja us heu avançat. Primer de tot, amb aquest pla de 4 milions d'euros de recuperació econòmica, podríem dir, després amb mesures com per exemple el tema de la sectorialització de la platja i la proposta de peatonalitzar aquesta avinguda principal de Platja d'Aro precisament per evitar aquestes aglomeracions. Abans de que hi hagin indicacions d'altres administracions superiors, sí que ja heu preparat una mica el que serà aquest estiu.
Sí, és clar, finalment el que dèiem, no? La gent vindrà a buscar tranquil·litat, volem platja, volem sol, volem sorra als nostres peus. Llavors, la idea ha sigut aquesta, sectoritzar la platja en 8 espais. Hi haurà un informador a cada espai amb un aforament limitat a cadascun d'aquests espais. No hem fet tampoc per franges d'edat, perquè considerem que venim en família i que, bueno, que no té lògica en el destí del que estem, però sí que en els llocs on hi ha línies de vida quedaran més prioritzades les persones que tenen més de 70 anys o que tenen una mobilitat reduïda. Esperem que això, i el fet també de les peatonalitzacions, va bàsicament per ajudar a les terrasses perquè puguin ampliar la seva oferta i perquè el veí i el turista que estigui passejant per Platja d'Aro pugui estar, Platja d'Aro i altres, òbviament els altres nuclis, pugui estar tranquil de no sentir-se una mica, bueno, no, de tenir el seu espai vital que ara tots necessitem. Ara, per exemple, aquest divendres tornem a recuperar el mercat setmanal. S'han pres totes les mesures de distanciament entre les parades. Òbviament, tothom ha d'anar amb la seva mascareta. Seran els propis paradistes els que puguin, bueno, donar els articles, però jo crec que a poc anirem recuperant, bueno, aquest batec tan necessitat que tenim al municipi.
Moltes gràcies, Jenny Xofré, regidora de Turisme de Platja d'Aro. Doncs aquí darrere meu ja ho veieu, eh? A poc els nuclis costaners anem recuperant aquesta normalitat que tant trobàvem a faltar.
És molt normal també que es vulgui recuperar aquesta normalitat en un sector que està patint i de valent en una temporada d'estiu que la veuen del tot incerta. Moltíssimes gràcies, companys de Televisió de Costa Brava, per aquesta informació des de Castell Platja d'Aro. Que vagi molt bé també i molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Per cert, que des d'avui les platges de Barcelona estan obertes per la ciutadania en general, els barcelonins, i podran accedir respectant les seves franges horàries en funció de l'edat. És a dir, ara a aquesta hora, entre les 6 i les 10 del matí, hi poden anar els adults, de 10 del matí a les 12 del migdia i de 7 a 8 del vespre els majors de 70 anys, i entre les 12 del migdia i les 7 del vespre els nens acompanyats d'un adult. En la franja de primera hora del matí s'hi podrà passejar o fer esport dins o fora de l'aigua. A partir de les 10 i fins a les 8 només s'hi podrà passejar. El que està prohibit a qualsevol hora és quedar-s'hi a la sorra per prendre el sol o també el bany recreatiu. Finalment, de 8 del vespre a 11 de la nit, les platges seran d'ús exclusiu dels esportistes professionals federats i dels surfistes. Ja van començar en pocs minuts. A les 9 del matí arrenca el Congrés la sessió que ha de servir per validar una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Serà la cinquena, encara no sabem si serà la última. I finalment durarà 15 dies i no pas un mes, com tenia previst l'executiu de Pedro Sánchez. És una de les condicions que ha imposat Ciutadans a canvi de renovar el seu suport a la mesura aprovada de moment només en Consell de Ministres. Una aliança política que complica la possible abstenció d'Esquerra Republicana que es negocia fins a l'últim moment. Precisament ahir al vespre es van dur a terme 6 concentracions a Barcelona per protestar contra la gestió de l'estat d'alarma i la crisi del coronavirus. Les manifestacions, que estan prohibides durant l'estat d'alarma, van acabar amb una persona detinguda al barri de Gràcia. La CUP, Arran i el CDR van donar suport a aquestes protestes. La intenció del moviment és repetir les mobilitzacions cada dimarts a les 8 del vespre. Les noves morts per coronavirus baixen a les darreres hores a Catalunya. En total s'han sumat 73 noves víctimes respecte al darrer recompte. El Departament de Salut, però, ha tornat a canviar la manera de publicar les dades i, segons el nou sistema, d'aquestes 37, només 6 serien atribuïbles a les darreres 24 hores. Intentem treure l'aigua clara amb la crònica que ens passa la Diana Bermejo.
Baixa el nombre de morts diàries per Covid-19. A les darreres hores, segons la diferència entre les dades de les dues últimes jornades, s'haurien sumat 37 noves morts al còmput global, tot i que Salut només atribueix 6 al dia d'ahir. Pel que fa als contagis, tot i que la diferència entre els dos últims recomptes és de més de 2.800 positius, segons Salut, només 52 serien computables a les darreres 24 hores. Els pacients ingressats greus segueixen a la baixa. Són 265. Lleugera pujada del nombre de defuncions a Espanya, però es mantenen per tercer dia consecutiu per sota dels 100 pacients. El nombre de contagis nous detectats torna a ser inferior als 300 casos. L'evolució de les xifres d'hospitalitzats greus és positiva, amb només 11 pacients nous ingressats a les UCIs. Els contagis a tot el món són més de 4,8 milions, dels quals ja més d'un milió i mig es concentren als Estats Units. Rússia s'aproxima als 300.000 casos i el Brasil s'ha situat ja en tercer lloc amb més infectats que el Regne Unit.
Tal com havia demanat la Generalitat i altres governs autonòmics, el govern central ha establert que dur mascareta sigui obligatòria. Ens ho explica la nostra companya Thaís Trujillo.
Finalment, l'obligació serà a partir de demà dijous. Caldrà portar mascaretes al carrer i en espais tancats sempre que no es pugui garantir la distància mínima de seguretat de 2 metres. Ho publica el Butlletí Oficial de l'Estat aquest dimecres, que estableix que la mesura serà obligatòria a partir dels 6 anys d'edat. Entre els 3 i 5 és només recomanable. Es fan excepcions quan hi hagi causes mèdiques que ho desaconsellin i, òbviament, quan sigui incompatible, per exemple, per menjar.
El Sindicat Metges de Catalunya calcula que caldran un miler de facultatius més als serveis d'atenció primària per garantir una bona assistència sanitària en la nova etapa de la Covid-19. Tot plegat després que aquest col·lectiu hagi assumit noves competències derivades de la crisi sanitària, com l'atenció a residències geriàtriques, les proves massives de PCR a pacients amb símptomes i el seguiment dels seus contactes. És una qüestió de la qual en volem parlar tot seguit amb en Javier O'Farrill, que és representant dels metges de primària al Sindicat de Metges de Catalunya. Senyor O'Farrill, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Buenos días.
A veure, estan preparats per assumir aquesta nova càrrega de treball?
Bueno, desde el punto de vista como profesionales sanitarios, como médicos, estamos preparados para poder detectar al COVID con mayor facilidad en estos momentos, porque debido a los diferentes cambios que ha tenido, ya tenemos mayor información y mayor dominio. Desde el punto de vista estructural o desde el punto de vista de fuerzas de trabajo y de compañeros para poder designar a este tipo de detección que bien explicabas, ahora estamos en una situación un poco más difícil porque no tenemos personal suficiente, no tenemos los recursos humanos suficientes ni la dotación económica suficiente para poder enfrentar este momento, y además seguimos insistiendo y reclamando en la necesidad de contar con los equipos de protección individual, que ahora tenemos un poco de stock, pero el stock es endeble, y esto te redunda en que, desde el punto de vista global, no estamos del todo preparados para afrontar la siguiente fase.
Vostès demanen 1.000 metges per poder reforçar precisament totes aquestes tasques que han de fer i poder oferir un servei digne i en condicions, però també és cert que fa molt de temps que estem sentint que falten metges en aquest país. Per tant, ara mateix, aquesta demanda que vostès estan fent, és possible de satisfer-la?
Ara mateix, de encontrar, no? Explica.
Sí, que hi hagi prou metges al país per omplir aquestes 1.000 places que vostès diuen que s'haurien de reforçar, sí, que s'haurien de crear.
Es que cuando nos referimos a las 1.000, y como bien usted detalla, es que hace tiempo que estamos diciendo que había un déficit, que hubo durante la crisis, se recortó las plantillas de la atención primaria. Donde más recorte hubo, si buscan los datos, es a nivel de la atención primaria de todo el sistema sanitario. Sufrió todo, ¿eh? Pero la primaria fue la que mayor sufrió y tuvimos una pérdida de 920 profesionales. Ahora mismo, si ya marcábamos tensión con los 920 profesionales que habíamos perdido, e hicimos una huelga en el año 2018 en el cual insistíamos que para dar una atención de calidad, para prestar un servicio claro, un servicio que fuera de mayor relevancia para la población, en el sentido de que pudiera tener mayor disposición de atención para su médico de cabecera, necesitábamos recuperar esos 920 efectivos. Tras el acuerdo, llegamos a un acuerdo con la institución en el cual 309 efectivos se tenían que incorporar. Y durante todo el periodo del 18 hasta la fecha, solo físicamente, profesional propio, incorporamos ciento y pico, más de 100 facultativos a la atención primaria. Claro, si en una situación ya de estrés dentro del sistema, pedirnos ahora asumir mayor actividad para prestarla con la mayor calidad sin dejar de atender al otro personal, a la otra persona, al otro enfermo, que ahora es un enfermo oculto, porque ahora estamos solo trabajando. Básicamente el sistema solo plantea como si existiera el COVID, pero tenemos los pacientes que tienen otras patologías, que es el enfermo que ya no se habla mucho de él, pero sigue estando presente, no ha desaparecido. Si tenemos que utilizar una fuerza de profesionales para atender residencias y otras actividades de las cuales se nos están pidiendo que hagamos de la primaria, lo que sucede es que dejamos de hacer las otras o sobrecargamos en el resto que no está haciendo esta actividad, la actividad que deja hacer nuestros compañeros que están asumiendo lo del COVID-19.
Llavors, senyor O'Farrill, a veure, per aclarir-nos, si encara no s'han, recuperat de les retallades, si les promeses que els hi van fer de més metges després de la vaga que vostès van fer al novembre del 2018 tampoc s'ha acabat de satisfer perquè va quedar curta aquesta promesa, i en tota aquesta situació, llavors, com ho fem per incorporar aquests 1.000 metges? D'on els traiem? Dels últims anys de carrera s'ha de reorganitzar el sistema, els torns de feina, hem de portar metges dels hospitals. Quin suggeriment tenen vostès des del sindicat de metges?
Bueno, la idea que nosotros estamos marcando es que tenemos que hacer más atractiva la atención primaria. Sí, esto redundará en que los compañeros que se forman en las universidades tengan un mayor deseo de presentarse y de incorporarse a la atención primaria como vía de atención a la población. Una vez que ellos han decidido formar parte de una plantilla de atención primaria en su formación MIR, se dan cuenta que estamos en una situación de estrés dentro de la atención primaria y muchos, aunque terminen a hacer el MIR, no continúan con nosotros, marchan, se van a otras latitudes fronterizas con nosotros o simplemente optan por no ir a formarse en el MIR y volverse a presentar en busca de otra especialidad. Para poder alcanzar esto que se reincorpore, tenemos que dignificar la atención primaria, en primer lugar. Tenemos que hacerla atractiva para los que vienen y se están formando, vean que la atención primaria, que es una atención es de la mejor que podemos hacer como profesionales médicos, porque atendemos la vida completa de la población, atendemos sus necesidades desde el principio hasta el final de la vida. Somos la primera persona que ellos que acuden para que les resuelvan sus problemas de salud. Creo que es de las más bonitas porque podemos tocar todas las especialidades médicas y podemos brindar una atención de tanta gratitud como la que estás observando ahora, o los resultados de satisfacción de la población se sabe que son bastante altos. Pero nosotros requerimos, como se hizo para el COVID, cuando vieron la necesidad de que los hospitales se rebasaban, se tomaron diferentes medidas por el Ministerio de facilitar la entrada de nuevo personal para asumir el exceso de actividad que se producía en los hospitales, también decimos que en la atención primaria habrá que buscar una alternativa para que se puedan asumir estas actividades que garantizarán un mejor desarrollo o una possibilitat de cortar la transmissibilitat que pot tenir el Covid-19.
Doncs, en tot cas, plou sobre mullat els ambulatoris i sobre el personal que treballa en aquests ambulatoris. Senyor Javier O'Farrill, que és representant del sector primari al Sindicat Metges de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
I a Lleida s'han començat a fer testos als temporers que dormen al carrer i es preveu fer-ne ben bé un centenar. De fet, la paeria oferirà allotjament als qui donin negatiu al pavelló Agnès Gregori, mentre que els positius amb símptomes lleus seran derivats a l'hotel Rambla. És una informació de Lleida Televisió.
L'Ajuntament de Lleida, el Departament de Salut i el Servei d'Emergències Mèdiques han realitzat els tests de la Covid-19 als temporers que dormen al carrer. Ho han fet mitjançant la instal·lació d'una carpa a la plaça del Dipòsit, en unes proves voluntàries, els resultats de les quals es coneixeran en 24 hores i que serviran per derivar-los a un allotjament adequat. Des de la paeria s'ha informat que hi ha una vuitantena de persones dormint al carrer, de les quals una vintena ho fan habitualment. Des del Departament de Salut s'ha explicat que la instal·lació d'aquesta carpa es podria tornar a repetir en algun altre punt de la zona frutícola de Lleida.
El Consell Comarcal també està valorant si hi ha diferents assentaments a la resta de la comarca i altres comarques i, per tant, valorarem, en funció de la necessitat, l'establiment de la carpa en algun altre lloc que sigui necessari, que hi hagi un assentament o que hi hagi unes persones que estiguin convivint fora d'una llar.
Des del Departament de Salut també s'ha informat que s'està treballant en la contractació de 6 mediadors o mediadores per garantir que els temporers entenen i respecten les recomanacions per evitar contagis.
Avui serem pendents del Departament d'Educació, que ha d'explicar el pla de reobertura de les escoles en el marc de la desescalada. La previsió és que el retorn a les aules es faci de manera gradual quan s'arribi a la fase 2. De moment, s'hi ha pogut accedir per començar a fer preinscripcions presencials. Pel que fa al curs vinent, el síndic de Greuges ha demanat evitar al màxim la modalitat telemàtica per no agreujar més la segregació entre alumnes. I el Festival de Cinema Documental Docs Barcelona ha arrencat aquest dimarts la seva 23a edició totalment en línia. Fins al diumenge 31 de maig es podran veure una trentena de pel·lícules a través de la plataforma Filmin. La inauguració s'ha fet via telemàtica amb la projecció del documental Carta des de Massanija. El film explica la curiosa història d'una parella nord-americana que va trobar a unes decoracions de Halloween una carta d'un presoner de consciència xinès. A la missiva denunciava els maltractaments que rebia i l'escàndol va arribar a ser internacional i va servir perquè fos alliberat. Els equips de futbol van recuperant mica en mica el ritme i la normalitat amb els entrenaments conjunts. Si els càlculs de la Lliga es compleixen, d'aquí poc més de 3 setmanes tornarem a veure rodar la pilota sobre la gespa. Això sí, en uns estadis en silenci per l'absència d'aficionats. Ens ho explica la nostra companya Marta Casas.
Amb la tornada als entrenaments en grup, el reinici de la Lliga es veu cada cop més a prop. Després de veure el passat cap de setmana, però, els partits del campionat alemany en estadis buits, els jugadors són conscients que perdran una part important de l'empenta. L'Espanyol és justament un dels equips que més necessitaria aquest suport, ja que per endavant té ni més ni menys que la lluita per mantenir la categoria. En parla un dels últims en arribar, Adrián Embarba.
També és una situació rara i difícil per a ells i, bueno, sobretot, decirles que nos vamos a dejar todo, que ya te digo que el equipo está muy comprometido con esto, que les vamos a echar mucho de menos porque también los vamos a necesitar y lo estaban demostrando que estaban con nosotros y se va a echar de menos.
Explica que veu l'equip implicat i unit i apunta cap a les lesions com a principal preocupació.
Creo que hay bastante riesgo de lesión después de un periodo de que no hemos trabajado como habitualmente. Sobre todo sin poder salir ni siquiera de casa, por mucho que entrenes no es una situación real y bueno, pues el riesgo de lesión es más alto.
Quan es reprengui la competició amb 10 partits pendents, l'Espanyol ho farà com a cué, a 6 punts de la permanència.
I encara en futbol, el Lleida Esportiu ha emès un comunicat per xarxes socials on proposa la renovació a tots els jugadors que acaben contracte el 30 de juny amb les mateixes condicions que han tingut aquesta temporada. La reunió, a més, els blaus estan a l'espera de la resposta de la federació perquè han demanat documentació per presentar un recurs a la decisió que els deixa fora del play-off d'ascens.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag #JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ajuda'm a ser una vela i anirem més ràpid que el mar. Si a cada port hi ha una estela, anem-la a buscar. De terra esperen a un viatjant. Tiranira, tiranarara. Tribus del planeta fugen per naufragar. Tiranarani por.